Doncs ja tornem a estar aquí al Firal d'Olot, continuant amb aquests aires de Sant Jordi després de la tertúlia que el nostre company Àngel Tallant ha fet durant la darrera hora de programa. Ara n'encarem dues més, la primera en companyia també dels oients de Ràdio Olot i la segona íntegrament també per Olot Televisió. Continuem amb aquests aires de Sant Jordi, ara ho fem amb el programa especial on anirem a descobrir alguns dels autors que aquest any han escrit llibres d'aquí a la comarca i descobrirem una mica què és el que hi podem trobar aquí al Firal d'Olot durant tot avui. M'acompanya la Natàlia. Natàlia, com l'any passat? Tornem a estar
aquí. Com l'any passat, sí. Però avui, diguéssim que la primavera l'hem deixat una mica, no?, cap enrere, perquè hem com tornat a l'hivern, no? Jo tinc una mica de fred.
Hem de reconèixer que alguns minuts de nit els hem perdut perquè ens pensàvem que ens refredaríem i de tot per la pluja, la per pluja. Les males previsions que hi havia. De moment sembla que ho podem salvar.
Ja et dic, hem de celebrar alguna cosa, perquè sempre que celebrem alguna cosa sempre hi ha com la previsió de pluja. No sé si al final acabarà plovent o no, però bueno.
Haurem de creuar els dits. Demanarem que tothom creui els dits. De totes maneres, estarem nosaltres aquí fins a les 2 del migdia. Ara estem en directe a la televisió, passen uns minuts de les 12 i el que farem serà saludar a la companya que tenim avui voltant pel Firal, que és la Mònica Font, que estarà fent connexions i ens descobrirà una mica què és el que s'hi amaga pel Firal d'Olot. Mònica, com estàs?
Hola, què tal? Ja ho veieu, un ambient molt animat aquí. Us saludo a aquesta parella tan mediàtica, Natàlia i Gerard. Esperem que tinguem un dia de Sant Jordi ben bonic. Efectivament, nosaltres estarem des d'ara fins a les 2 del migdia, doncs, seguint el pols d'aquest Firal, que ja ho veieu que gràcies a aquest temps que avui doncs, ens és força propici, doncs, cada vegada hi ha més gent que s'atura a badar a les diferents parades de llibres, de roses, tots per celebrar aquest dia tan especial, aquesta diada de Sant Jordi. Com comentàvem, anirem fent diferents connexions i anirem doncs, parlant amb autors de llibres, amb gent que està a parades, una mica perquè els que esteu a casa o els que esteu en una altra banda ens pugueu anar seguint tant des de Ràdio Olot com Olot Televisió doncs, tot el que va passant aquí des del Firal.
Moltes gràcies, Mònica. Ja veiem que llueix i mola al Firal, veiem moltíssima gent. La veritat és que s'ha de dir que com que el temps acompanya una mica, això també hi ajuda molt i fa realment goig al Firal. Ens anirem parlant, Mònica, que vagi bé.
Fins ara, que vagi bé.
I nosaltres aquí al plató comencem aquesta sèrie, podríem dir, d'entrevistes que anirem fent durant la propera estona. Ara ens acompanya l'alcalde de la ciutat, en Pep Berga. Pep, bones i bon Sant Jordi.
Bon dia i bon Sant Jordi, bona diada.
Escolta'm, avui segurament és un dels dies més bonics, més especials per la ciutat, una d'aquelles festes tan nostrades, no?
Completament d'acord. Jo penso que el Sant Jordi coincideix amb l'arribada del bon temps, encara que avui us heu queixat una mica del fred, i és veritat que passa una mica d'aire, però també fa sol, fa un dia bonic. L'arribada de la primavera, el fet de que sigui un laborable, no sé, que coincideixi amb diumenge, fa que molta gent doncs, pugui venir al migdia, pugui venir a la tarda. Mai no havíem tingut tantes parades com aquest any, en tenim més de 90, m'han dit, i el qual és una exageració, i està molt bé que feu aquest programa en directe per aquella gent que no poden venir al Firal, pel motiu que sigui, per motius de salut, està molt bé que els hi porteu aquest Sant Jordi a casa seva.
Aquest és, sens dubte, un dels motius d'aquest programa, i de fet m'ho ha tret de la boca perquè explicaves que aquest any hi ha més parades que mai. De fet, quan veníem des de la ràdio fins aquí, ens hem passejat una mica i hem dit, ostres, no tens la sensació que hi ha una mica més de parades? Realment, fins i tot teniu llista d'espera, podríem dir?
No arribem a tenir llista d'espera, però l'assentador, que és el treballador municipal que s'encarrega de situar les parades una al costat de l'altra, ha tingut molta feina aquest any per fer-les cabre totes i no deixar ningú fora.
Diríem que Olot és una ciutat, no, que en principi llegeix, no? Perquè, per exemple, tenim el Festival Mot. Què n'opines?
Doncs opino que no sé si es llegeix més que en altres ciutats, això no ho tenim comprovat, però és veritat que tenim algun festival de literatura com el Mot que ens situen en el mapa nacional i a més tenim llibreries molt maques, és a dir, a la ciutat hi ha llibreries d'aquelles històriques, llibreries que han obert fa poc temps però que de seguida s'han guanyat un espai, avui estan aquí al Firal venent els seus llibres, però realment es respira literatura i es respiren llibres a casa nostra i tenim molts autors, molts i molts.
De fet tenim un pla pioner aquí a Olot, que és el Pla d'Educació i Cultura, que de fet fomenta, no?, una mica aquesta lectura, no?, aquesta unió entre l'educació i la cultura.
Sí, la lectura, com tota la vida, s'ha de fomentar, és a dir, si tens l'encert de trobar les persones adequades per conduir els infants, els més joves, i fer que trobin el plaer que es pot arribar a trobar a la literatura, això ho has d'ensenyar una mica. Després, un lector que s'ha format de jove és un lector per tota la vida, i sobretot lectores, és a dir, les dones acostumen acostumen a llegir força més, això sí que totes les estadístiques ho diuen, acostumen a llegir força més que els homes, i la lectura realment omple les nostres vides.
Pep, Olot és una ciutat molt cultural, acabem de sortir del sismògraf, però com dèiem ara, teníem el mot fa pocs dies, però també és una ciutat creadora de cultura, és a dir, tenim molts autors, molta gent que escriu. Aquest any en traiem més de trentena d'autors de la comarca que treuen, no, llibres?
És així, una vegada les persones s'han tret aquella por a publicar, perquè requereix molta valentia escriure un llibre, perquè realment hi ha un moment que l'has de tancar, l'has de donar entre les màquines i després la gent el pot llegir. Jo sempre he pensat que és un acte de molta valentia que moltes persones en aquesta ciutat s'han atrevit a fer, i el que és més important, escriure és un ofici, i quan has escrit el primer i has escrit el segon, saps que el tercer probablement et sortirà més bé, perquè se n'ha de saber, i després el que es necessita és tenir un tema atractiu, alguna cosa que li interessi a la gent. Això està passant en aquesta ciutat, tenim moltes autores i molts autors, jo me n'alegro moltíssim.
Aquest any, a més, tenim molts de llibres que ens parlen de la història, no? És a dir, ens agrada posar en valor allò que ha format part de les nostres vides dels olotins i olotines, no? Estic pensant en el llibre de l'arxiu, però també llibres de clubs o entitats, dels escacs mateixos, molts tipus d'aquests llibres, no?
Doncs sí, la veritat és que els olotins estem orgullosos de la nostra ciutat i ens agrada conèixer les nostres arrels. Ara mateix, mira, per dir una anècdota històrica, estem en el Firal, que just aquest any fa 300 anys, és a dir, fa 300 anys es va urbanitzar aquest espai, i ens agrada conèixer i saber com això va passar, per quin motiu, qui ho va impulsar, i aquests llibres, doncs, que ens parlen de la nostra història, la més llunyana però també de la més present, aquella que han conegut els nostres pares, avis i besavis, és un tema que sempre ha interessat en aquesta ciutat, i un llibre, doncs, que parla de la nostra història, sobretot de la recent, és un èxit segur, és a dir, hi ha gent que ho vol llegir, hi ha gent que ho vol saber.
No sé, abans deies que les dones llegeixen més, no sé l'alcalde si té temps per llegir. Quin és el darrer llibre que has llegit?
Jo llegeixo molt. Mira, curiosament el darrer llibre que he llegit és un llibre de l'any 1995 d'en Ramon Llongarriu, Un any a pagès, un llibre que va publicar en el seu dia els llibres de Batet, i que l'havia llegit als anys 90 quan va sortir, no l'havia tornat a llegir, i el vaig agafar i l'he devorat en dos dies. Llegeixo molt, jo m'agrada molt llegir.
I una mica, quin gènere t'agrada llegir? Ja sé que és una pregunta una mica...
A mi m'agrada molt llegir assaig, sobretot aquell assaig que té alguna relació amb la feina que estic fent aquests anys, perquè penso que em complementa i m'ajuda a fer la meva feina en l'Ajuntament. I després, quan arriba el bon temps i necessites una novel·la més d'hores, per la platja, per les vacances, m'agrada molt la novel·la negra, la novel·la policíaca, m'agrada moltíssim.
No sé si te n'han comprat algun ja de llibre avui, però l'alcalde quin llibre es comprarà per Sant Jordi?
Bé, al parlar de la Garrotxa segur que me l'emporto cap a casa, perquè aquest és un llibre que és de capçalera, és un llibre d'aquells que l'has de tenir prop per poder obrir, buscar aquella paraula que s'ha perdut en el temps, i segurament m'arribaré a tota la parada aquella dels autors i les autores d'Edicions Oliveres, que n'han escrit una trentena, ho deies, i en triaré alguna de ficció, però de que passin aquí en aquesta comarca. Encara no m'he decidit.
I per acabar, en recomanaries algun?
Si recomanaria un llibre, no? Jo en recomanaria algun de temàtica local. Aquest mateix que es va presentar la setmana passada a l'arxiu de fotografies de la Guerra Civil, l'època de la dictadura de Primo de Rivera i la postguerra, és un llibre extraordinari. És a dir, és un llibre que surt del que és normal. Realment els textos com estan fets, de les capçaleres de les fotografies, els acompanyaments, la introducció que ha fet en Joan Bernades, és un llibre que el recomanaria a tothom per conèixer aquest moment de la nostra història d'abans de la Guerra Civil, els anys de la República, Guerra Civil i postguerra, perquè està molt ben fet.
Doncs, alcalde, moltíssimes gràcies per haver passat per aquest programa. Esperem que vagi bé el Sant Jordi a nivell personal, però també a nivell de ciutat, i que ho podem gaudir moltíssim com cada any ho fem aquí al Firal d'Olot.
Moltes gràcies i no passeu fred.
Mirarem de no passar fred. Nosaltres el que farem ara serà anar a veure roses amb la nostra companya, amb la Mònica, que ens parlarà del diferent tipus de roses que podem trobar avui aquí al Firal.
Doncs ja ho veieu, tornem a ser aquí, anem a mirar ara parades de flors. Hi ha una parada concretament que té unes flors, doncs, ben peculiars. Són les flors de la penya barcelonista d'Olot i Comarca. Parlem amb el seu president, Francesc del Forn, què tal?
Molt bé, gràcies a Déu.
Bon Sant Jordi, eh?
Bon Sant Jordi i que no es plogui.
Exacte. Teniu unes flors ben curioses, d'un color ben particular, eh?
Sí, evidentment. És una de les coses que hem mirat de destacar a nosaltres, perquè de rosa vermella ja veiem que tots en tenen i ho porten, i és que vàrem rebuscar una mica que poguessin tenir una rosa blaugrana, i bueno, ens han proporcionat des de Barcelona una empresa que ens ha pogut portar doncs, aquestes roses, i bueno, una satisfacció enorme de poder-la tenir aquí, perquè no sabíem si la podríem tenir o no tenir-la, però estem contents i bueno, és d'admirar i calculem a veure si té un gran èxit.
Bueno, per sort han arribat a temps, unes roses que fan club, eh? Francesc, feu un sorteig també, em sembla, eh?
Sí, això que ve i es ve a la parada i ens compra una rosa, tan sols, doncs li donem diferents pòsters del barcelonisme, després també li donem un punt de llibre, que és fet diguéssim, de la litografia que es va fer la Rosa Cel als 50 anys, i després entra en una butlleta un sorteig de dues entrades, però bueno, malauradament haurem d'esperar la temporada, bueno, començament de temporada, sigui que hi hagi o partits o tornejos com el Wander o tot el que sigui, perquè malauradament hem de dir que ara el Barcelona ja no és classificat, no pot anar, i hem d'esperar, no podem donar una entrada ara que no tingui un al·licient. Suposo que el que esperem és que hi hagi, doncs, altra vegada començar de nou, i hi hagi il·lusió, hi hagi de tot, i bueno, començar a fer pinya, i carai, la gent estigui contenta i aixecar la penya.
Esclar que sí. Francesc, que vagi molt bé, bona diada.
Vale, molt bé, gràcies.
Doncs seguim, ara ens traslladem a aquesta parada, és una parada d'estudiants. Què tal, com estàs, d'on veniu?
Hola, som de l'Institut Montsecopa.
Com estan anant les vendes?
De moment molt bé, la veritat, estem fent força escalers i estem bastant contents.
He sentit abans per aquí que fèieu un sorteig també vosaltres, eh?
Sí, estem fent un sorteig així molt diferent. Estem sortejant, bueno, estem venent uns tiquets i el sorteig, el primer premi, seria un dinar als ossos per dues persones que està valorat 60-70 euros. I a més de segon premi, doncs tenim una panera amb productes d'aquí del mercat. També ajudaria, doncs, 10 euros més, o sigui, en total serien 80 euros, més o menys.
Molt bé, la recaptació cap on te va?
En teoria és per, bueno, per ajudar-nos a nosaltres amb el viatge de final de curs.
I on aneu?
Anem a Banyoles.
Molt bé, doncs gràcies, que vagi molt bé aquest Sant Jordi, que vengueu moltes roses.
Yes, la veritat és que ens aniria molt bé que ens poguessin ajudar, màxim de persones possibles.
Doncs aquí ho veieu, moltes parades de flors, de llibres, molta gent ara sí ja transitant per aquest firal amb aquest sol i aquesta mica de calor i tot que està començant a fer. Per tant, si decidiu ara sortir de casa, potser no cal que us abrigueu tant com havíem dit inicialment. I res, seguim amb aquesta festa dels llibres, les roses i la catalanitat. Torno amb vosaltres.
Doncs moltes gràcies, Mònica. De fet, ara parlàvem de roses, però tornem a parlar de llibres, perquè de fet l'alcalde n'ha recomanat un, te'n recordes? No ha passat gaire rato,
els tenim aquí. Sí.
Tenim el Nana Bonfill i l'Ariadna Selva de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa, que han publicat un llibre que és Olot, República, Guerra Civil i Postguerra, de l'editorial F2, i forma part de la col·lecció Catalunya en Guerra. Què tal, com esteu? Bon Sant Jordi.
Gràcies, igualment.
Molt bé, gràcies de convidar-nos.
Una mica, com va néixer aquest llibre i quin va ser un encàrrec de l'editorial, va ser una iniciativa de l'arxiu, com va anar?
Bé, l'editorial F2 té diverses col·leccions i sempre ens, bueno, ens explica quines són i on encaixaríem més, no?, pel tipus de documentació i de fons que tenim a l'arxiu. Llavors tenen aquesta col·lecció que és Catalunya en Guerra, que vam veure que se deia molt amb el tipus de documentació que ara mateix, no?, que ens han arribat al llarg dels anys a l'arxiu i que per tant estàvem en disposició de fer aquest recull d'imatges, perquè és un llibre fotogràfic, i teníem prou material per il·lustrar aquests com tres períodes dintre dels anys 30, no?, que va ser aquests anys 30 convulsos de canvis de república, guerra civil i postguerra.
Com va ser el procés d'elaboració d'aquest llibre? Perquè entenc que està dedicat molta feina, no?, a recollir, doncs, fotografies d'un fons, perquè també té textos, té peu de foto cada fotografia.
És una feina llarga, perquè, i la primera de totes és fer la tria de les fotografies, que és la part principal del llibre. Llavors, no és senzill perquè n'hi ha moltes, no, de tot, no hi ha totes les que semblaria que hi han de ser, i després, una vegada has fet aquesta primera gran tria, t'has d'ajustar al nombre de fotografies que et demanen. En aquest cas, nosaltres ens demanaven unes 200 fotografies. Unes 180 són de l'arxiu. Algunes altres les hem demanat a l'Arxiu Nacional de Catalunya o a l'Arxiu Montserrat Tarradellas, que hi ha al monestir de Poblet. Eren fotos molt concretes que es trobaven allà. I aleshores, de fet, el que hem acabat presentant en el llibre és com les perles, no?, de l'arxiu, les fotografies, que són les que ens semblen que poden representar millor moltes de les coses que van passar durant aquests anys, que no hi ha ni molta fotografia en general, perquè no era una cosa extensa, i perquè en moments de guerra o en moments convulsos és difícil que algú agafi una càmera, no? De la manera que ara pensem nosaltres que amb un mòbil fem fotografies, aleshores és un procés molt més complex. Hi havia algunes persones que tenien càmera i també hi havia pocs professionals de la fotografia.
Avui veniu vosaltres dues a parlar-nos d'aquest llibre, però entenc que això ha estat una feina coral, no? És a dir, ha estat una feina de tots els arxivers de l'Arxiu Comarcal.
Sí, quan ens vam plantejar el projecte, l'editorial treballa amb un autor concret que fa la selecció de fotografies i els peus, o en aquest cas nosaltres teníem molt clar que no podia ser una persona sola de l'Arxiu Cultures Endavant, sinó que entre tots ens complementàvem molt bé, cadascú coneixia més una part o altra, i entre tots podíem fer aquesta feina, no? Primer el nostre tècnic d'imatges, en Quim Roc, és el que va fer la selecció de fotografies, però entre tots acabàvem triant quina sortia, no?, per il·lustrar aquell moment, i llavors també ens vam dividint la feina de fer els peus i documentar-nos bibliogràficament per poder donar una informació rigorosa.
Ara li demanarem a l'Anna que ens passi el llibre, que de seguida ensenyarem una mica la portada, però el que us volíem demanar és, mira que se n'ha parlat de la Guerra Civil, i encara algú es pot pensar, ostres, què queda només per dir, que realment hi ha moltíssimes coses, però què és el que heu volgut transmetre, què és el que heu volgut explicar, o què és el missatge que voleu donar amb aquest llibre?
Bueno, més que el missatge és poder fer arribar aquesta història, que és veritat que hi ha molta bibliografia sobre el tema, que aquí a Olot s'ha estudiat i encara s'està estudiant molt, però que segurament molta gent no acaba llegint els llibres d'història amb facilitat. I aleshores ens sembla que la fotografia, doncs, és un document molt capaç d'arribar amb facilitat a la gent, té un poder de seducció i de fer-te emocionar, segurament que les paraules a vegades no tenen. I aleshores creiem que a partir d'una fotografia que et generi alguna emoció o sobretot una certa curiositat, els textos que acompanyen les fotografies, que també els hem fet nosaltres, doncs tenen aquesta intenció d'acostar-te a la història d'Olot, saber que la gent sàpiga una mica més d'aquesta història. En tot cas és un resum, teníem uns caràcters molt determinats, 300 o 600, i per tant havies de concentrar molt la informació, però pensem que si això ho acabes llegint per ordre, vas passar les pàgines, tens un relat cronològic amb els fets poder més interessants, situats en llocs que tots coneixem, perquè els escenaris on passen les coses a Olot són una mica els mateixos que l'actualitat, eh? Vull dir que si hi hagués una festa de Sant Jordi i aleshores també s'hagués fet el firal, o aquí hi han passat moltes coses, no?, com aquest Sant Jordi d'avui. Vull dir que aquesta és una mica la idea de fer arribar aquesta història, que sí que se n'ha parlat, que sí que s'ha escrit, però en realitat no se'n sap tant com ens sembla, doncs d'una manera com més fàcil, eh? És això.
Quant de temps hi heu dedicat a treballar en aquest llibre?
A veure, potser de manera efectiva, intensa.
Intensa un mes, potser, no?
Amb els textos un mes, sí. O sigui, de fet ens vam fer una mena de cronograma, sí, no?, que es diu, des del moment en què havia d'estar tirant enrere. Nosaltres ens vam resistir molt a començar per moltes històries, però de fet és una feina que jo crec que va començar fa més de 20 anys, quan vam començar a recopilar fotografies, que fa un any ens vam començar a fer una tria, i que, doncs això, 3 mesos abans de començar a escriure, doncs més o menys ho teníem, i després ho hem escrit amb, jo diria, un parell de mesos.
Sí, entre escriure-la i fer, sí, revisar galerades,
sí,
no?
Vull dir, després hem fet molt ràpid, perquè de fet l'hem fet a l'arxiu, i aleshores compaginar una feina que és absorbent com aquesta amb la de l'arxiu, que et van, sempre tens gent i has d'anar fent coses, ha sigut complicat, però bueno, ho hem aconseguit, ha sigut tot un repte.
I ara us faré una pregunta una mica complicada, ara us passaré el llibre una altra vegada. Si haguéssiu de triar una fotografia de tot el llibre, quina triaríeu i per què?
Bueno, això sí que sí, ho és molt complicat.
Això ja és triar entre el pare, la mare, el fill,
l'avi. Sí, és molt complicat. Per exemple, a mi també el que m'agrada molt, que
bueno, en aquest cas, el reportatge de les obres d'art d'Olot, el salvament de les obres d'art, no? Que moltes d'aquestes fotografies justament no són de l'arxiu, eh? Ho hem il·lustrat amb fotografies de l'arxiu Montserrat Tarradellas i Macià, però per mi és com, no? Com tot un país es mobilitza per salvar aquestes obres d'art quan estan al primer principi de la guerra, que estan en perill, i com s'organitza, no? Des de la Generalitat, tot aquest salvament d'obres tant de particulars com de museus de la ciutat, i que després, a mesura que es van movent al front de guerra, veuen que les han d'anar també traslladant, no? Per salvar-les, i que arriben aquí a Olot, tota la instal·lació Sant Esteve, bueno, és com una, bueno, super, això, una gran instal·lació, preparació
tot, no?
De molta gent implicada, no? I que fa que aquestes obres d'art, la majoria d'elles després, bueno, van poder ser retornades, no? I no es van perdre.
Anna?
Aquesta que se'ns ensenyava, per cert, no fa gaires temps estava exposada al Museu dels Sants, si no m'equivoco, en una exposició, aquesta foto de Sant Esteve.
Sí, potser. Sí, que és l'entrada de les obres a Sant Esteve. Bé, a mi me n'agrada una, que és una fotografia de just immediatament al cap de molt poc es proclama o es declara la guerra. És una fotografia del cap d'any de la família del fotògraf en Paco Mestres, de la família Jaume, que celebren l'últim Nadal tots junts. És el Nadal del cap d'any de 1935 al 36. El juliol del 36 comença la guerra, i l'any 1937, un darrere l'altre, els tres fills grans de la família són cridats al front, i cap d'aquests fills torna perquè tots tres moren a la guerra. I llavors aquesta foto, que en teoria és una foto, doncs, molt, molt divertida, és una festa, hi ha cava, hi ha raïms, hi ha de tot, així ho expliquen ells. És una festa que després, no sé si la podeu veure, és una festa que quan saps el que va passar, doncs és una història molt
és la
molt
darrera
trista.
Festa, no?
Sí, la darrera festa d'aquesta família, que va quedar reduïda, doncs, a la mínima expressió, no? I, bueno, això, suposo que quan saps la història, les fotografies parlen molt. I aleshores és això, suposo que molta gent hi trobarà potser altres referents que no hi hem posat nosaltres, però és possible que també parlin d'altres coses més particulars, no? És això.
Doncs moltes gràcies, Ariadna, Anna, per ensenyar-nos aquest llibre, que és molt interessant, i
felicitats per la feina de formigueta que han fet,
sí,
perquè
sí,
això
sí.
De tantes fotografies, déu-n'hi-do.
I el gràcies. Treball coral de tot l'arxiu.
Molt bé,
gràcies.
Moltes gràcies.
Doncs nosaltres seguim amb els llibres. En aquesta ocasió, doncs, si l'alcalde, en Pep Berga, recomanava llibres, avui anem cap a la llibreria Isop amb l'Agata Los Santos, que també ens fa un recull de recomanacions literàries per tant per nens petits com per jovent, com també per adults.
Bé, doncs com us deien, les recomanacions que tenim per Sant Jordi podrien ser moltíssimes, és molt difícil triar perquè ja veieu que aquí estem envoltats de llibres i novetats que van apareixent, però hem fet una petita selecció d'infantil, juvenil i adult que esperem que us cridi la curiositat. Com que Sant Jordi va de l'amor, per als més petits hem triat tres llibres que parlen molt d'amor, sense ser massa ensucrats. Un és Qui t'estima, osset, que és un llibre deliciós, és un clàssic recuperat. I mireu, és fantàstic. Són tots aquests animals amb una mica de mala bava, que també està bé, perquè l'amor també de vegades és una mica de mala bava, no? I són tots aquests que volen abraçar l'osset. La guineu, la serp, tots volen abraçar l'osset, i l'osset diu, vols dir que em vols abraçar de debò? I al final, evidentment, arriba l'amor de debò, no? Després ve aquest, l'Alexander von Bescuit i la recerca de l'abraçada perfecta, que també tornem a tenir algú que vol una abraçada. I amb això d'anar buscant abraçades, contagia l'amor a tothom, no? I finalment, un molt tendre, que es diu Digues allò, que són una mare i una filla que van passant pel bosc i pel parc amb aquestes il·lustracions fabuloses, amb aquestes aquarel·les, i la nena li va dient, va, digues allò, i la mare, oh, que bonics són els arbres, digues allò, i la nena només vol que li diguin una cosa, que ja es podeu imaginar quina és, no? Això pels més petits, amor i una miqueta de sucre. Després, pels joves, que sembla que ja ho deixem una mica de banda, això de l'amor tan ensucrat, tenim la tetralogia, que finalment està completa, són un equip d'atletisme que són quatre atletes totalment fora del que et podies esperar d'uns atletes, i són quatre vides. Són llibres curts, fàcils de llegir, però no per això senzills, que tenen humor, tenen vivències personals, tenen superació de problemes. És una col·lecció que jo recomano moltíssim. Són aquests quatre personatges, la Lu, la Pàtina, Ghost i Sunny. Molt, molt recomanable tota la tetralogia, que per fi tenim completa. I aquest, que també ens ha arribat ara de juvenil, que es diu Sortir del laberint, de la Marta Panizo i la Núria Tamarit, i és una guia jove per combatre l'ansietat. En un moment en què realment la nostra salut mental trontolla molt més que abans, o si més no, surt molt més a la llum, tenim aquesta guia que ens serveix per detectar símptomes, per detectar la diferència entre què és un atac d'ansietat, què és un atac de pànic, què és simplement quan estem nerviosos i prou, no? I també ens dona eines per intentar com calmar-nos en el moment que estem molt nerviosos, o per buscar ajuda en el moment que realment necessitem ajuda. I després, passant ja a la franja més adulta, tot i que n'hi ha alguns que també són per tota la família, en realitat, el que suposem que serà el super èxit de vendes d'aquest Sant Jordi, que no podíem deixar de parlar-ne, el Parlar de la Garrotxa, la versió revisada i ampliada d'en Joaquim Montoriol i l'Eloi Domínguez, amb el pròleg d'en Joan Bell, n'ha dit en Bassegoda, ja se n'han venut moltíssims, esperem que ens en quedin per Sant Jordi, perquè realment creiem que serà un super bestseller, un llibre d'aquells que s'ha de tenir a totes les cases de la Garrotxa, sí o sí, i de més enllà, evidentment. I després, en l'àmbit de la ficció, hem agafat dues dones i un home, una dona d'aquí, l'Alba de Déu, la conformista, que és una novel·la curta però tan plena de veritats que és que no podràs deixar de llegir-la, perquè ens parla l'Alba d'una parella que de mitjana edat, que tenia fills, tenen una parada de pollastres a l'ast, i ens parla del que és la vida, no? Del que tu prens unes decisions, de vegades t'has de conformar amb aquelles decisions, a vegades voldries fugir, però penses en el que podries perdre. Al final és pura vida, com es diu el tòpic, val molt, molt, molt la pena. Després tenim la Bernardina Evaristo, Nena, Dona i Altres. Tornem a tenir vida de dones, de moltes dones, dones negres, dones del Regne Unit, però també ens parla de històries de superació. I finalment en Paul Auster. En Paul Auster, malauradament, està malalt, li queda poc temps de vida, segurament, i tenim la seva última novel·la, s'ha de llegir.
Doncs aquestes són les recomanacions que ens feia l'Àgata Los Santos de la llibreria Isop, i tornem ara aquí al plató per parlar de més llibres, de més creacions que s'han fet en els darrers mesos aquí a la comarca, i ara ens centrem en un club esportiu, en el Club Escacs Olot, que de fet pràcticament podríem dir que els anfitrions són ells, perquè són ells els que estan a la seva seu aquí al Firal, i avui ens acompanya l'Eduard Gavian, que ha escrit la segona part, perquè la primera ja està escrita, d'aquest llibre que tinc aquí a les meves mans i que ara us ensenyaré, que és la segona part de la història del Club Escacs Olot. Fa un temps ens presentaven la part més antiga del club i ara va des de 1981 i fins a l'actualitat repassant tots aquests serrells de la molta història que té aquest club. Eduard, benvingut i moltes gràcies per venir. Escolta'm, aquesta és la segona part del llibre. Explica'ns una mica com l'has dividit o en què t'has centrat a parlar d'aquests darrers 40-50 anys pràcticament del club.
Bé, aquesta segona part comença precisament amb la fi, diguéssim, de la presidència de Jordi Parés, que va ser com aquell que diu que va revolucionar la primera part, la part més clàssica, que en diríem. Llavors ell ho deixa i aquí, diguéssim, és un moment que hi ha un canvi important, hi ha un nou president, que és en Josep Maria Mir, entremig uns mesos Joaquim Ventolà, que va estar uns mesos però a causa de que va haver de marxar d'Olot, doncs es va haver de tornar a buscar algú, i Josep Maria Mir agafa aquesta segona etapa ja, però d'un, diguéssim, amb altres objectius, amb un canvi d'orientació, amb la manera de portar el club, diferent del que havia hagut abans, no? Aleshores, doncs, jo començo aquí aquesta segona part precisament perquè crec que és una segona etapa prou diferenciada per dividir-lo amb aquestes dues parts.
Eduard, quins són els moments claus d'aquests darrers anys? No? Un segurament seria el 75è aniversari, no? Que és el que acabeu de passar, però quines són les persones i jugadors que han marcat això?
Home, evidentment aquest 75è aniversari és un punt molt important, però si haguéssim de destacar alguna cosa, entre altres, d'explicar aquesta presidència de Josep Maria Mir durant 25 anys, la més llarga que hi ha hagut dintre del club, i en la que, durant la qual es varen organitzar i es començar a organitzar altra vegada tornejos internacionals, quan feia molts anys que ja havien deixat de fer-ho. Aleshores, aquests tornejos internacionals, que duraven 10 dies pràcticament, jugaven al pavelló poliesportiu i aplegàvem a vegades fins i tot a 200 jugadors vinguts de 20 països. Probablement aquesta seria una de les primeres fites que podíem destacar. Després, més endavant, aquest torneig es va transformar en un torneig d'un dia o dos només, i més endavant ja sí que podríem esmentar els èxits de la Mònica Vilà, 6 vegades campiona de Catalunya, campiona d'Espanya l'any 1995. La Mònica va començar amb 8 anys en les classes del club Escacs Olot, i així es van avançant fins a arribar a lograr, pues, com he comentat, aquestes grans victòries, no? A partir d'aquí, l'altra pota fonamental del club ha sigut la formació. El poder entrar a les escoles amb horari lectiu, probablement dels primers clubs de tot l'estat espanyol de tenir aquest tipus de formació en les escoles. Hem arribat a totes les escoles d'Olot i algunes quantes de la comarca també, i d'aquí és on sorgeix la pedrera principalment del nostre club. Com he dit, són molts nens, probablement entre 500-600 al llarg de la temporada, els campionats escolars, i d'aquests campionats, d'aquestes classes, en sorgeixen els futurs jugadors del club.
Fa un moment parlaves d'una dona, el Club Escacs Olot. N'hi han passat moltes?
Malauradament és l'assignatura pendent dels escacs. Portem anys parlant del tema, s'han fet seminaris, s'han fet reunions, la Federació Catalana i altres federacions han fet mil i una reunions per parlar què passa amb les dones i els escacs, que sempre, hores d'ara, crec que representa un 15% de les persones federades. I bé, hi ha moltes teories. Sí que és veritat que els darrers anys hi ha hagut una incorporació molt important de jugadores que ja estan arribant a nivells pràcticament semblant als dels homes, encara estan a una mica de distància, però sí que és veritat que estan arribant a uns nivells bastant importants, però és molt lent. I en el club, precisament, hi ha hagut èpoques en què hem tingut, pues, més dones, noies, nenes, però a la llarga es acaba traduint en molt poques les que continuen jugant. És un fenomen que amb la pubertat hi ha un canvi d'orientació, d'objectius, no sabem ben bé què passa, però si no és el cas del Mònica, és un cas especial. Ella tenia molta afició, ho tenia molt clar que volia jugar i que volia prosperar, i bueno, es tracta d'això, es tracta de poder engrescar per millorar aquest tema, però la veritat és que és una incògnita, hores d'ara.
Com has recopilat tota aquesta informació? Perquè entenc que són períodes molt llargs en el temps. Com has recopilat tota aquesta informació?
Bàsicament és documentació del propi club. El Club Escacs Olot, no sé si a les altres entitats els hi passa el mateix, però sí que en el nostre club hi ha una abundantíssima informació i documentació de tot tipus, de totes les activitats pràcticament que s'han fet de fa molts anys, i entre aquesta documentació i les notícies de les xarxes, millor dit, dels diaris, setmanaris, i testimonis, evidentment, que m'han donat, que m'han explicat les seves vivències. En fi, aquestes estan les fonts principals, no?, per recollir. Evidentment és una tasca que va començar l'any 2015, ara farà això, doncs, estem parlant de 8-9 anys enrere, i bé, al final aquest és el resultat.
A tu t'apassionen els escacs i segur que t'ho has passat molt bé, no?, escrivint aquells llibres. Suposo que també és una manera bonica d'acabar aquest 75è aniversari.
Sí, ha estat molt especial. La veritat és que no estava previst. Quan vaig començar el 2015 comptava, precisament, acabar molt abans, i fins i tot pensava pel 70è aniversari. Però, evidentment, la realitat em va superar per tots cantons i vaig veure que no arribaven de cap manera. Aleshores ja em vaig anar adaptant, de dir, mira, doncs pel 75 aniversari sí que podria ser una bona d'allò, i ja ha estat a ser com ha anat.
I per acabar et volíem preguntar, com a temes actualitats, content suposo del final com ha anat acabant aquesta temporada el primer equip, i l'altre que et volíem demanar és si aquestes taules que vau col·locar aquí fora estan tenint realment èxit.
Sí, la veritat és que és un èxit total. Al principi no comptàvem deixar-hi les peces perquè ens feia por que desapareixerien o passaria alguna cosa, però la veritat és que ha estat un encert deixar les peces tot el dia aquí, perquè és un continu de gent que juga, per tant que si hi haguessin més taules estic segur que també s'omplirien. Respecte als equips, evidentment el primer equip és una satisfacció poder-nos mantenir a la màxima categoria catalana, que com he comentat altres vegades és pràcticament una de les lligues més fortes de l'estat espanyol, per tant és un orgull, una satisfacció mantenir-nos al segon equip, també està a segona divisió, mantenint la categoria. Bé, crec que estem en un moment dolç, que es diria, no?, del nostre club. Sí.
Doncs Eduard, esperem que continuï, s'allargui aquest moment dolç. Segur que també la gent que pugui llegir aquest llibre, que li agradin els escacs, el podrà gaudir moltíssim, aquest llibre de l'editorial Oliveres, Història del Club Escacs Olot, segona part. Gràcies per haver vingut al programa i que vagi molt i molt bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Gràcies.
Doncs li donem les gràcies a l'Eduard i ara de seguida ens anem a veure la Mònica, que estarà fent la Mònica.
Jo diria que té una sorpresa, eh?
A veure quina sorpresa ens hi porta la Mònica, perquè jo crec que està amb la gent del Centre d'Iniciatives Turístiques, que enguany, bé, de fet sempre presenta novetats, però per aquest Sant Jordi també en presenta una, i és un Sant Jordi que va voltant pels carrers de la ciutat durant aquesta diada. Mònica.
Doncs efectivament, Gerard, així és. Aquest any el CID presenta una figura nova, en aquest cas un Sant Jordi, que d'aquí un moment el veurem ballar. Estem amb la seva presidenta, Adela Moya, què tal, com estàs?
Hola, molt bé, gràcies.
Esteu fent aquests dies una mica de ruta presentant aquest gegant, aquest cap gros i la princesa, eh?
Sí, sí, sí. Ja des de la setmana passada que va ser presentat, ja van començar a fer residències, escoles, fins i tot alguna llar d'infants. Ho he tot una experiència, i per cert que els el tenim molt entretinguts, eh? Una feinada, però que ho fem amb moltes ganes, amb molta il·lusió, i que per això ho fem, per ells, per tots ells.
De fet, abans de començar la connexió, pocs moments abans, hi havia gent que s'aturava aquí a fer-se fotos, a apropar-se per veure com són. Ja veieu que estan aquí ballant. Escolta, Adela, avui encara els podrem veure ballar una estona més, eh?
Sí, sí, sí. Ara, precisament, d'aquí una estoneta, faran una dansa medieval, que hem muntat una coreo adient una mica, doncs, a l'època aquesta, així és medieval. I a la tarda, també, a partir de les 7, també es veurem voltar per aquí i ballar, també, a partir de 7:45, aquí mateix, davant de les cases Sant Esteve, estaran ballant per qui vulgui veure-ho.
Des del CID ja fa temps que promoveu tot allò que té a veure amb la tradició. Faltava aquest element, aquest Sant Jordi tan nostre?
Oh, i tant que sí. Era l'element, la figura imaginària que jo, bueno, l'entitat hi anava al darrere, eh? I de moment tenim el cap gros del cavaller. Veurem un altre dia si el pressupost ens arriba i podem fer una princesa també així en cap gros. Que val a dir-ho, i aprofitem, que no n'hi ha gaires, eh? Potser per aquí Girona diria que no n'hi ha cap. Sé que n'hi ha a Montblanc, perquè la llegenda originària ve de per allà de Montblanc, però són gegantons. Però cap gros, quasi m'atreviria a dir que són dels poquets que hi ha, i que a més van a les escoles i a les residències, que això crec que no hi ha ningú que ho faci.
Em consta que ho esperaven amb moltes ganes. Parlem un moment del vestuari d'aquest gegantó i d'aquesta princesa.
Doncs mira, doncs el vestuari del cap gros ens l'ha fet en Carles Soler. De moment la princeseta ha estat una mica així més esporàdic, una mica així com hem pogut. Un altre any veurem com va el pressupost i si ho podem, doncs, adequar una mica, doncs, a nivellar amb el nivell del cap gros. De moment fem el que puguem.
Veiem que estan molt animats. El bastó d'aquest Sant Jordi també és molt bonic, eh?
Molt. A més, és clar, es tractava de fer la llegenda sencera pels petits i pels grans. Doncs faltava, com no, un element com era el dragonet, que a més és molt divertit perquè fa com una cara d'espantat, que és la gràcia. I crec que és un èxit, eh? Un èxit.
Doncs ja ho veieu, estem aquí a la plaça Doctor Ferrer veient com ballen aquesta princesa i aquest cap gros, aquest gegantó de Sant Jordi. No sé, què us sembla, com esteu vivint aquesta jornada de Sant Jordi?
Amb molta emoció i molt contents de com està rebent la gent el nostre Sant Jordi.
I Sant Jordi, què ha de dir, que avui és el seu dia?
Molt bé, molt bé, molt contents, un dia preciós, i una gran diada per tothom. Felicitats per tothom, el Jordi. Felicitats, Jordis i Jordines. Bona diada a tothom.
Esclar que sí, la diada de tothom. Ja veieu que sona la música, estan aquí ballant i em faran ballar a mi també. I...
Mònica, t'hem de dir
que... I si us sembla, us torno la connexió.
Escolta, cap al set. Mònica, volíem dir que el que no ens pensàvem era que en aquest programa especial acabaríem entrevistant Sant Jordi. Això sí que no ho haguéssim pogut dir mai, que no, Natàlia?
No, jo és que no puc deixar de mirar la Mònica mentre es balla.
Bueno, doncs ens quedem en aquest fantàstic moment que se n'anirà segurament a la carpeta per fer promos i tota mena de vídeos a la televisió en els propers anys. Impressionant aquesta proposta del CIT enguany amb aquest Sant Jordi. I nosaltres seguim amb el programa i seguim parlant de llibres. Com bé saben, molts autors han aprofitat l'actualitat per fer llibres i és el que es podria pensar que és el que ha fet la pagesa i veterinària Imma Puigcorbé, però no és així. Com bé sabeu, ella ha estat molt coneguda a les darreres setmanes i mesos per formar part de manera activa de Revolta Pagesa, però ella des de fa temps ja havia començat a escriure un llibre en el qual parla de realment com de dur és el dia a dia de la pagesia. Fa uns dies va venir Olot i això és el que ens comentava.
És una mica les peripècies d'una veterinària rural i una veterinària rural que està especialitzada en vaques. És, bueno, jo crec que és un llibre de sentiment, d'emocions, de riure, de fins i tot de plorar, no? Una mica el dia a dia d'aquests veterinaris rurals. Són animals, 24 hores al dia poden necessitar un veterinari, per tant, nosaltres treballem moltes hores i també els caps de setmana, evidentment, els festius, i hi ha històries en aquest llibre de les 3 de la matinada a la Cerdanya, com en dies festius de caps de setmana, com dia entre setmana normal i corrent. Un projecte que va començar fa 2 anys enrere i ha sortit ara i sí, amb el suflé, però no és aprofitar res, sinó que aquest llibre ja es va entregar el novembre de l'any passat, que ja teníem pendent de publicar-lo aquest febrer, per tant ha vingut tot de cop, però ha estat tot de re preparat, diguem, tot per sorpresa. Això, aquest llibre serveix perquè altres noies es vulguin dedicar al final a la veterinària rural, pues serà una gran notícia.
Doncs ja ho veieu, la història de l'Imma Puigcorbé amb aquest Vaques, amb aquest llibre que ha tret darrerament i que també l'hem volgut mostrar en aquest programa especial. Passen encara no 3 minuts de 3 quarts d'una del migdia. Hem d'explicar que ara a la 1 farem el canvi. Els companys, a la gent que ens estigui seguint a través de Ràdio Olot, els oients, deixaran de fer-ho amb nosaltres, però hem d'explicar que el programa Ràdio Olot continuarà amb en Roger Isern i l'Aniol Puigverd, que el que faran serà literalment passejar se pel Firal i parlar amb tota la gent. Per part nostra, per la televisió, tornarem després de la publicitat amb més entrevistes i més històries. No se'n vagin. Fins ara.
Amb Ràdio Olot, la diada més celebrada a casa nostra, amb aires de Sant Jordi. Un dia especial que celebrem amb tu des de Ràdio Olot amb el patrocini de Isop Llibreria, Admimo, A Flor de Pell, Pneumàtics Xarola i Infopràctic. Infopràctic, assessors digitals, et desitgen una molt bona diada de Sant Jordi. Infopràctic, ens trobaràs a l'Avinguda Sant Jordi 19 d'Olot o al web infopràctic.cat.
Prepara't per a l'estiu a Admimo.
Gaudeix del teu cos sense pèl amb els nostres packs de làser, sessions ràpides i indolores. I prova el body contouring. Tonifica i reafirma la teva silueta. Digues adeu a la cel·lulitis i a les contractures musculars. Vine'ns a veure. Ens trobaràs al carrer Pou del Glaç 25 d'Olot. Segueix-nos a Instagram. Aquesta temporada et mimo.
Aquest Sant Jordi, vine a l'ISOP i trobaràs tot allò que busques i tot el que no sabies que buscaves. T'esperem a la parada del Firal i a la llibreria de la plaça del Mig d'Olot.
Necessites sentir-ho a flor de pell. Has d'estar còmode i gaudir de la teva llibertat de moviment. Ara, a Olot, troba el que tant has buscat. A flor de pell, roba íntima per a dona i home. Mitges i mitjons, calcetes, sostenidors i sostenidors de copes de gran capacitat, calçotets, pijames, samarretes interiors, picardies i roba sexy per a dona i home. A flor de pell, al carrer Aranjuez 6, antiga plaça del Cisne, a Olot. Telèfon 972 077 182. Segueix-nos a Instagram, a flordepell.olot.
L'amor et transforma, et dona alegria i et fa estar constantment en un núvol. Però per la teva seguretat i la de les persones que més estimes, no oblidis revisar i canviar els pneumàtics del teu vehicle. Deixa que ho facin els especialistes de Pneumàtics Arola. Pneumàtics Arola, a l'Avinguda Reis Catòlics 8 i a l'Avinguda Europa 4. Truqueu-nos al 972 26 02 30 i al 972 26 88 59. Avui a Ràdio Olot tenim Aires de Sant Jordi.